sempre amb tu, el magazín dels migdies de la Cala Ràdio. Un programa on combinem l'actualitat amb l'opinió, l'entreteniment i, sobretot, la participació ciutadana. Cada dia serem testimonis de la vida social, cultural, política i econòmica del municipi. Compartim-ho en directe de dilluns a divendres, a partir de les 12, amb Daniel Rodríguez i Fini Lleó. Sempre amb tu!
Què tal, com esteu? Benvinguts, benvingudes al Sempre amb tu, edició de dijous 2 de juny. I aquí estem, Fini Lleó i Dani Rodríguez. Fini, bon dia.
Què tal? Molt bon dia.
Som-hi ja en aquesta edició número 94 ja del Sempre amb tu, arribant ja quasi al 100, eh?
Sí, aviat, aviat.
Haurem de posar-nos a parlar què fem per al 100, eh, Fini, que encara no
pues
ho hem parlat.
Doncs quedem poquets dies, eh? Perquè si els contes no em fallen és pel dia 10 de juny.
Bàsicament pel divendres de la setmana vinent, per ser més exactes. Per tant, ens tocarà treballar, veurem què és el que fem especial o no per aquest dia 10 de juny per a celebrar els nostres 100 aniversaris. Bufarem espelmes, això segur.
I anirem de tapetes, que s'acabarà la ruta de tapetes. No?
Precisament aquest serà un dels temes que avui abordarem al nostre Sempre amb tu. Al temps de l'entrevista parlarem sobre l'arrencada de les jornades gastronòmiques dels fideus rossejats i del peix blau. Compartirem tertúlia avui al temps de l'entrevista amb representants del sector de la restauració del municipi. Ens acompanyaran des del pub La Ruta, el restaurant del Càmping Ametlla i el restaurant La Serra, així com també Dami Lleó, el gerent de l'àrea municipal de turisme. Serà això a la segona part. Abans, però,
com sempre, començarem amb les notícies de la Cala Ràdio i avui obrim portada dient que les tonyineres capturen 2.600 tones de tonyina en menys d'una setmana, que es diu aviat.
Sí, ja les tenim aquí a Port de la Cala i al vespre veiem, no, com anaven arribant ja les tonyineres, doncs ja estan aquí. També parlarem sobre la reiteració de la ministra de Foment en Funcions, Anna Pastor, de la promesa de no prorrogar la concessió de l'AP-7 a Tarragona i d'eliminar el peatge al 2019.
És dijous, sortim a l'escola i avui crec que recuperem un interessant programa, no?
Sí, vam parlar sobre els escacs i els escacs vinculats a les matemàtiques. Avui recuperarem aquest espai al nostre Sempre amb tu, i és que això, els escacs, ha entrat com a part, a més, de la part acadèmica de matemàtiques pels alumnes de primer a tercer de primària. Serà el sortim a l'escola i per tancar programa també recuperarem un espai del SOMCAP. Fa unes setmanes vam parlar amb l'infermera Dora Blanc sobre la vacunació. Doncs també avui recuperarem aquest espai. Tot seguit serà la proposta, el ventall d'actualitat i d'entreteniment que us presentem al llarg d'aquesta hora, el Sempre amb tu, en directe a la Cala Ràdio.
Les notícies de la Cala Ràdio.
L'actualitat d'aquest dijous 2 de juny. Les tonyineres capturen 2.600 tones de tonyina en menys d'una setmana.
Tot i el temps de trajecte i dos dies de mal temps, les embarcacions van arribar ahir a port amb la totalitat de la quota capturada. Pastor reitera la promesa de no prorrogar la concessió de l'AP-7 a Tarragona i eliminar el peatge el 2019.
La ministra en funcions recorda que la immensa majoria de les carreteres que gestiona la Generalitat són de peatge. La plataforma en defensa de l'Ebre apel·la a reenfocar la imatge de les Terres de l'Ebre cap a la lluita de país en contra del pla hidrològic.
El moviment antitransvasament vol que la manifestació del pròxim diumenge a Barcelona serveixi per reforçar la lluita a Europa davant l'ofensiva del PP. L'atur cau de 2.926 persones al maig a Tarragona i encadena 4 mesos de descensos.
Els desocupats a les comarques tarragonines se situen en xifres que no es veien des de l'agost de 2009. I l'obra social La Caixa aporta 20.000 euros al projecte solidari Tiquet Fresc.
El Tiquet Fresc és una iniciativa que permet complementar la dieta de les persones que es troben en el llindar de la pobresa amb productes frescos per tal d'aconseguir una dieta equilibrada i saludable.
Són els titulars de l'actualitat d'aquest dijous a les notícies de la Cala Ràdio. Les tonyineres que conformen la flota de l'encerclament en base de l'Ametlla de Mar van arribar al llarg del dia d'ahir a port amb la feina feta. Amb només una setmana a la mar dels caladors balears, les sis embarcacions caleres i la resta dels vaixells associats han pogut capturar la totalitat de la quota anual que aquest any, cal recordar, que entre quota pròpia i adquirida ha estat de 2.600 tones de tonyina roja. Cal recordar també que aquest any la quota s'ha incrementat un 20% respecte a la temporada anterior, segons marquen els paràmetres de l'ICAT, que també preveuen un increment similar de cara a l'any vinent. En total, han participat en aquesta campanya una vintena d'embarcacions entre pesca i logística. Pere Vicent Balfegó, un dels propietaris del grup Balfegó i patró de l'embarcació Tio Gel II, ha explicat que s'està repetint la dinàmica dels anys anteriors de campanyes intenses, però molt curtes, que demostren la recuperació de l'espècie.
Està repetint el guió d'aquests últims anys, no? La gran quantitat de moles de tonyina que trobem, i acompanyades també de bon temps, doncs fa que les pesques siguin ràpides i en pocs dies acabem les nostres possibilitats de pesca. No, hem estat doncs una setmaneta fora, però bueno, la setmana traus dos dies que vas, dos dies que tornes, i un parell de dies que vam estar per mal temps en terra, i en tres o quatre dies de pesca ho han fet. Vull dir que són aquests dos factors que, gràcies al programa de recuperació, doncs l'estat de la tonyina roja s'ha recuperat molt, moltíssim, i acompanyada d'unes bones condicions climatològiques, doncs fan que aquestes campanyes de pesca siguin ràpides i un èxit.
Per la seva part, Mari Carme Brull, representant de l'empresa Fuentes e Hijos, explica que hi ha moles molt grosses i que fins i tot han hagut de mullar dos grans captures per no superar la quota.
Bueno, les evidències són clares. De fet, campanya rere campanya es demostra que el peix s'agafa molt ràpid, i en moles molt grans. Inclús, bueno, pues, com a anècdota, podríem dir que enguany hem tingut que alliberar voluntàriament un parell de captures molt, molt, molt importants, una mica per vetllar per la seguretat de les barques, inclús del peix, perquè bueno, es pot morir peix, que és algo que no volem. I ja dic, un dia de mal temps, vam decidir alliberar aquestes captures, que dic, són moles molt importants, el qual vol dir que bueno, s'està regenerant a marxes forçades, hi ha molt de peix, de bona mida, i bueno, l'estoc crec que està en molt bona situació.
Ara les tonyines capturades estan sent remolcades en gàbies a poca velocitat cap a les instal·lacions de les empreses. Les primeres, les del grup Balfegó, arribaran dissabte. Les dues embarcacions del grup Balfegó, Tio Gel II i Frau II, han pescat amb dos vaixells més de l'Ametlla de Mar, Jepus i Leonardo Brull II, i set de francesos, i una flota auxiliar de 14 embarcacions. En total, unes 1.500 tones respecte a les 1.380 de 2015. El peix capturat es traslladarà a les granges acuícoles que Balfegó té aquí, a la costa de l'Ametlla de Mar, i que des de 2015 ha doblat la seva capacitat de fins a 3 milions de tones de peix, i que seguiran ampliant per als pròxims anys. Els dos vaixells toninares locals de Fuentes e Hijos, Nuevo El Orz i Nueva Panxilleta, junt amb un altre vaixell francès del grup i cinc vaixells més col·laboradors, han capturat una quota total de 1.100 tones de tonyina, xifres similars a les de la temporada passada. Canviem d'assumpte i seguim parlant de qüestions en l'àmbit local, i en aquest cas anem cap a la Nacional 340, perquè la ministra de Foment en funcions, Anna Pastor, ha reiterat aquest dijous la promesa de no prorrogar la concessió de l'autopista AP7 que expira el 2019 i, per tant, eliminar el peatge en aquests trams. En una entrevista a Antena 3, Pastor ha estat taxativa. Les autopistes que acaben la seva concessió, com la del Mediterrani, i sobretot estic pensant en la zona de Tarragona on caduca d'aquí a un parell d'anys, serà lliure de peatge. Quan li han recordat que l'eliminació de peatges és una vella reivindicació de les polítiques forces catalanes, la ministra ha recordat que a Catalunya hi ha moltíssimes autopistes que són de la Generalitat i tenen peatge. La immensa majoria de les carreteres que la gestió correspon als responsables polítics de Catalunya són de peatge, ha dit. L'escoltem.
Las autopistas que termina su concesión, como por ejemplo la del Mediterráneo, sobre todo estoy pensando en la zona de Tarragona, que caduca la concesión dentro de un par de años, de unos cuantos años, será libre de peaje.
Bueno, y usted se compromete también a liberar de peaje muchas autopistas catalanas, lo digo porque esta es una vieja reivindicación los catalanes y ya no digo de los nacionalistas, ¿no?
La que usted se está refiriendo es precisamente a esta autopista, a la del Mediterráneo, Mediterráneo, que caduca la concesión dentro de un par de años, y yo me he comprometido con el territorio allí en Cataluña, desde luego, a que cuando termine la concesión esa vía es libre de peaje. Pero luego en Cataluña hay muchísimas autopistas que son de la Generalitat que tienen peaje. Es decir, la inmensa mayoría de las carreteras que le corresponde la gestión a los responsables políticos de Cataluña son de peaje.
Aquesta és una de les reivindicacions que manté el moviment veïnal per una AP7 gratuïta que aquest dijous tornarà a fer un triple tall i ho farà per 41a setmana consecutiva a la Milla de Mar i les cases d'Alcanar. Però a Vinaròs s'haurà de modificar el punt de tall fins a la frontera amb Alcanar i justament ja a terme de Catalunya. I és que la negativa de la delegació del govern espanyol a Castelló a autoritzar el tall habitual a Vinaròs farà que els veïns hagin de fer aquesta manifestació al terme municipal d'Alcanar.
Les notícies de la Cala Ràdio.
Conscients que el debat mediàtic de les últimes setmanes al voltant de les Terres de l'Ebre ha interferit i pot perjudicar el suport extern cap a la seva causa, la Plataforma en Defensa de l'Ebre prepara la manifestació del pròxim diumenge a Barcelona amb l'objectiu de reenfocar l'atenció en la lluita contra el pla hidrològic de la Conca de l'Ebre, el que exigeix un cabal ambiental del riu i la prevista multiplicació de regadius a la conca.
La cinquena manifestació que la Plataforma en Defensa de l'Ebre convoca a Barcelona arriba enmig d'un clima enrarit a les Terres de l'Ebre, on el debat mediàtic sobre la retirada del monument feixista del riu Ebre a Tortosa dels últims dies i setmanes ha acabat eclipsant pràcticament qualsevol altre. El moviment antitransvasament compta amb el suport d'una setantena d'entitats entre ecologistes, culturals, cíviques, partits, polítics i sindicats i, segons el portaveu Joan Antoni Panisello, s'estan organitzant una trentena d'autocars per desplaçar els manifestants cap a la capital catalana. Recordem que de l'Ametlla de Mar sortirà diumenge a les 9 del matí des de l'oficina de turisme i que el viatge costarà 15 euros i que us podeu apuntar ja a l'oficina de turisme de l'Ametlla de Mar. La manifestació arranca al migdia a la plaça Universitat. L'obrirà la pancarta "L'Ebre sense cabals és la mort del Delta", darrere de la qual es situaran els activistes del territori com a punta de llança de la marxa, seguida d'una altra amb la frase "L'aigua és vida, no mercaderia", amb les organitzacions ambientalistes, i una tercera pancarta per als representants polítics, tots menys el PP i Ciutadans, amb la llegenda "Respectem les directives ambientals europees". El recorregut finalitzarà a la plaça de la Catedral, on s'han previst actuacions musicals, parlaments i la lectura del manifest. La Plataforma en Defensa de l'Ebre vol aprofitar que la data coincideix amb la celebració del Dia Mundial del Medi Ambient per projectar la seva lluita, convertint la protesta de Barcelona en un dels punts neuràlgics de la commemoració a l'Estat espanyol. Tot i que les principals organitzacions ecologistes estaran presents a la protesta amb les seves pancartes pròpies, moltes mantindran també els actes que tenien programats a diferents punts de Catalunya i de l'Estat per fer visibles altres lluites.
Pendents, doncs, d'aquesta manifestació convocada per diumenge, una riuada a Barcelona, canviem d'assumpte, parlem ara sobre xifres d'atur, i és que el nombre de persones inscrites a les llistes del Servei d'Ocupació de Catalunya de la demarcació de Tarragona es van situar al maig en 54.022 persones, cosa que suposa 2.926 menys que a l'abril, el 5,14% menys, segons les dades del Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social. En relació al maig de l'any passat, la reducció de l'atur ha estat de 7.523 persones, el 12,22% menys. Tarragona encadena així 4 mesos seguits de disminucions de l'atur i 35 mesos en termes anuals de descensos continuats. Per trobar una xifra similar al nombre d'aturats que s'ha registrat aquest maig, cal remuntar-se en la sèrie històrica del Ministeri fins a l'agost del 2009, quan hi havia 53.976 persones sense feina. I tanquem avui l'informatiu parlant que l'obra social La Caixa aportarà enguany 20.000 euros per finançar el projecte Ticket Fresc que desenvolupa el Consell Comarcal del Baix Ebre per atendre les necessitats bàsiques d'alimentació de la població més desafavorida de la comarca.
El tiquet fresc és una iniciativa que permet complementar la dieta de les persones que es troben en el llindar de la pobresa amb productes frescos per tal d'aconseguir una dieta equilibrada i saludable. El projecte compta amb 5 tiquets d'imports diferents segons el tipus d'aliments. Pel que fa al peix, 15 euros, la carn 10, els làctics també 10, com la fruita i verdura, i el pa, 7 euros. Aquesta iniciativa es finança gràcies al suport econòmic de l'obra social La Caixa i l'aportació que hi fa el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat a través del contracte programa que signarà en breu. L'any passat es van destinar a aquesta iniciativa 30.000 euros, quantitat que enguany s'estima que serà superior. Els destinataris d'aquests ajuts han d'acreditar que tenen dificultats per cobrir les seves necessitats bàsiques perquè no tenen ingressos o aquests són insuficients. Un cop feta la valoració, els serveis socials de l'ens comarcal determinen seguint criteris objectius l'ajut a concedir. Els tiquets es poden bescanviar en comerços de proximitat adherits al projecte. Recordem que el 2015 n'hi van haver un total de 61. Aquesta iniciativa solidària va beneficiar l'any passat 363 famílies del Baix Ebre integrades per 1.279 membres, dels quals 480 eren menors. Per municipis on es van atendre més famílies va ser a Deltebre, amb 99, Roquetes, amb 61. En tercer lloc trobem l'Ametlla de Mar, amb 51. L'àmbit d'actuació exclou Tortosa, que compta amb els seus propis serveis socials.
Optimus Ferreteria Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat, us ofereix el temps.
I anem ja cap a la previsió del temps. Per aquest dijous ho fem un dia més amb la Carme Farnell. Carme, bon dia.
Bon dia, comencem de nou una nova jornada i tornarem a parlar d'un temps força estable. Avui tornarem a parlar de força domini del sol i temperatures màximes que tornaran a ser força altes. Màximes que s'han de registrar les més altes cap a la zona de la Ribera d'Ebre, pujant entre els 27 i 28 graus, tot i que ahir la més alta es va registrar al Dover amb una temperatura màxima de 29 graus. Al llarg del dia d'avui, a part del sol, també podria créixer alguna nuvolada cap a les zones més de muntanya i de cara a la tarda, i també el vent de mestral que anirà bufant durant tot el dia, però de manera fluix. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Moltes gràcies, Carme. Ara mateix a l'Ametlla de Mar, temperatura una mica més suau que ahir, 21,7 graus centígrads, una humitat relativa del 60%.
Optimus Ferreteria Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat, ara completament renovada, amb una àmplia oferta d'articles de ferreteria, bricolatge, electricitat, lampisteria, pintura i jardí. I la millor col·lecció d'articles de primera qualitat en parament de cuina i de la llar. Vine a conèixer la nova exposició al carrer Llibertat 57 de l'Ametlla de Mar. Optimus Ferreteria Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat, us ha ofert el temps.
És tot en el repàs a l'actualitat d'avui dijous 2 de juny a la sintonia de la Cala Ràdio. L'actualitat continua cada hora actualitzada als butlletins informatius horaris i també a ametllamar.cat/lacala-rtv.
És dijous i sortim cap a l'escola i tal com us hem avançat, avui volem recuperar un interessant programa, un interessant espai en què parlàvem de els escacs. Què tenen a veure els escacs amb les matemàtiques? Ara ho sabrem.
Música.
Una setmana més sortim del nostre estudi de la Cala Ràdio per vindre a l'Escola Sant Jordi. I avui anem a parlar sobre els escacs, i és que són part imprescindible de l'assignatura de matemàtiques o de l'àrea de matemàtiques a primer, segon i tercer de primària. I de fet, aquí els veterans, els de tercer, en aquesta espècie de joc de taula, avui ens explicaran com ho porten això dels escacs. I de fet, no només perquè ja ho vam comentar fa unes setmanes, és una d'aquestes activitats que es fan al pati, sinó que també entra dins del currículum de coneixements que es fa a primer, segon i tercer de primària. M'acompanyen a mi alumnes de tercer, com la Mariona. Mariona, bon dia.
Bon dia.
La Clàudia, bon dia.
Bon dia.
Biel, bon dia.
Bon dia.
Carlos, bon dia.
Bon dia.
Lluc, bon dia.
Bon dia.
Anem a parlar d'escacs. Per a començar, m'heu de definir això dels escacs. Què són els escacs? Qui em comença?
Els escacs és un joc de taula que hi ha moltes peces. En total són 32 peces.
32 peces? I quantes persones juguen aquí els escacs?
Dos peces. Ai, dos jugadors.
Dos jugadors, dos persones que tenen, entenc, 16 peces cadascun, no?
Sí.
Fa 3 anys que feu escacs aquí a l'escola, però ja havíeu jugat escacs abans?
Sí.
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 Sí, fa 3 anys.
Però hi havia aquí a l'escola o fora de l'escola?
Aquí a l'escola i de vegades al pati.
I algú fora de l'escola hi havia jugat?
Sí.
A casa, suposo, o amb altres amics. Molt bé, digues.
Jo he jugat moltes vegades amb un iaio a la seva casa i a vegades el guanyo i a vegades no.
A vegades és difícil, contra els grans jugar, però si apreneu bé aquí a l'escola, segur que acabareu sent molt bons jugadors. Quan vau començar, suposo que era difícil, no, començar?
Sí.
Sí. Va costar molt aprendre-ho?
Bastant.
Sí?
Sí. Una mica.
Una mica.
Una mica.
Una miqueta va costar això a dependre-ho. Però bueno, ara ja sou bastant experts, no? Bé, pel que veig, i abans d'entrar aquí a la secció m'heu explicat moltes coses sobre els escacs. Deien que tenen 32 peces, que de fet són 16 i 16 per cada jugador, i que són les mateixes per cada jugador. Ho dic bé, això? Ho sé bé?
Sí.
Perfecte. I dit això, com comencem? Què necessitem per a començar els escacs? Tauler?
Un tauler i peces.
Qui m'explica quines peces hi han? Primer, nombrem les peces.
Peó. Alfil.
Rei.
El cavall.
Reina.
Queda algun o no?
La torre.
La torre, que és la que va a les puntes, sempre a les puntes. Molt bé, tenim les peces, tenim el tauler i ara ens hem de posar a preparar el joc. Com ho ordenem això? Perquè ja aquí al davant ho tinc muntat, però potser hi ha gent que diu, escolta, amic, això com s'ordena? Com s'ho han explicat? Va, explica'm, Mario.
A la primera línia se posa al començament la torre, després el cavall, després l'alfil, el rei va al color contrari del seu color, la reina al color que té, després de la reina va l'alfil, el cavall i la torre.
Per tant, això seria la línia primera, com si diguéssim, que aquesta és la composició. En les fitxes blanques, en les peces blanques aniria el rei a la casella negra i, en el canvi, en les peces negres aniria el rei a la rei, el rei a la fitxa blanca. I em lio jo també, Ho dic bé, això? Sí, no?
Sí. Els peons van a la línia segona, a la de davant.
La de davant. Ho han fet bé, això, a la distribució? Tenim les peces damunt del tauler i ara ens hem de posar a jugar. Qui comença aquí?
Les blanques.
Sempre les blanques comencen?
Sí.
Sí.
I com us ho trieu, això, qui va a les negres i qui va a les blanques?
Perquè a la mà dreta sempre has de tindre la blanca.
Has d'agafar la casella blanca. Vale. I però me refereixo, qui comença a jugar dels dos aquí als escacs?
Les blanques.
Blanques, però com ho trieu? Qui es posa a cada banda del tauler? Això ho feu a sorts o...?
No, perquè és així, sempre comencen les blanques.
No volen tornar.
mos volem tornar.
Per tant, tu i jo, Clàudia i Mariona, que estem aquí a la banda de les fitxes blanques, nosaltres avui començaríem a jugar, no?
Sí.
Començaríem a jugar, molt bé. I per a començar, què hem de fer? Quin és el primer pas que s'ha de fer?
El peó. Traure el peó.
Traure el peó?
Sí.
I quin peó hem de traure?
El del mig o de les puntes.
Ja veurem quin és el que movem. I quan s'arranca el peó, com fa el moviment? Cap a on?
Sempre el peó sempre ha d'anar per endavant, perquè sí.
I quan arrenquem, què? Quantes vegades lo podem moure el peó?
Quan arrenquem dues vegades, i per a capturar ho hem de fer en diagonal.
Però encara per a capturar, tranquils, encara ens queda molt de tauler per a recórrer, eh? Vull dir que podem estar tranquils. Bé, podem moure el peó dues vegades, sí? Molt bé. I a part del peó, darrere tenim moltíssimes, moltíssimes peces més. Per exemple, la torre, com se mou?
En recte. I en recte... En...
Creu, potser? Pot anar cap endavant i pot anar cap al costat, també. És a dir, podem fer en recte i podem fer cap al costat. També podem fer moviments amb una altra peça que es diu lo cavall.
El cavall sempre pot fer amb una L.
Una L. I el cavall me sembla que és algo especial perquè, si vol, pot saltar, no?
Sí, pot saltar les seues peces i les de l'altre contrincant.
Després tenim l'alfil. Què fa?
Se mou en diagonal. Cap avant i cap atràs totes les caselles que vulgui.
Està sempre en diagonal i pot anar cap endavant i cap endarrere a la posició que vulgui. Molt bé. Tenim ja repassat el peó, la torre, el cavall i l'alfil. Ara mos queden... los reis, el rei i la reina. Ara aquí hem de posar, perquè aquests són els importants al final també, perquè són els que al final acaben desapareixent o no, o acaben taules, o ja escacmat, o ja escaca el rei. Ara parlarem de tot això. Però, primer, què fa el rei i què fa la reina? La reina, qui m'ho explica?
La reina es pot anar en totes les direccions i les caselles que vulgui, però el rei... també pot anar en totes les direccions, però només de d'un en un.
Per tant, s'ha d'anar movent un a un, com seria, per exemple, un peó. El que passa que la diferència és que pot anar per on vulgui i com vulgui.
Sí.
Per tant, ja tenim tot el tauler posat. Penseu que això és tant per la banda del jugador com per l'altra. I ara, després de començar la partida, i d'anar jugant, i d'anar matant peons i alguna fitxeta, resulta que arribem a escacar el rei. Què és l'escacar el rei?
Escacar el rei és quan el contrincant té una oportunitat de matar-te, però l'altre encara pot moure en una casella o més per a que no el mati.
I després està l'escaquimat, que no pot sortir un rei i està capturat.
Vol dir que qui fa l'escacmat vol dir que ha guanyat la partida?
Sí, vol dir que ha guanyat tota la partida.
I d'escaquimat n'heu fet molts o què?
Sí.
Jugadors d'escacs, m'han dit, eh? Sou dels millors de tercer. Això vol dir que heu de ser bons en aquest joc, no?
Sí.
I tot i això, pot ser que acabeu en taules, que vol dir un empat. Com el futbol seria quedar-se el marcador igual, aquí els escacs pot passar que, pel que sigui, el joc ha avançat i us quedeu igual. Què passa llavors? Quedeu igual, ja està, no?
Sí. I també hi ha l'ofegat que vol dir que t'has quedat atrapat en un puesto, però que no ha guanyat l'altre. Que el rei s'ha quedat atascat i ha sigut un altre empat, un altre tipus d'empat.
I després podries estar un munt de rato així o dir taules i quedar-se així.
Pot passar que, clar, que el rei, pel que sigui, està en una posició que mai se podrà matar del contrincant i que, bueno, pues, pot seguir molta estona així, o dius, bueno, aquí s'ha acabat la partida i quedem empatats.
Sí.
Hem de dir que feu... Hem parlat sobre el joc dels escacs, que això ho podeu fer aquí a classe i ho podeu fer a l'escola, vull dir, i ho podeu fer fora de l'escola. Però aquí us ensenyen escacs dins de matemàtiques, i de fet no ho feu cada setmana, pel que em sembla, sinó que us aneu combinant, sou grupets, que feu algunes setmanes escacs i d'altres feu problemes. Jo entenc que preferiu fer escacs que problemes.
Sí.
Problemes ho deixem de banda.
Sí, una miqueta, però també ens agrada.
de fer també, que és important, no només és important jugar escacs, que va molt bé, ja us ho dic jo, sinó que també és important fer problemes. I ja per acabar, si us haguéssiu de quedar amb alguna cosa sobre els escacs, quina és, per exemple, la peça que més us agrada? Què és el que més us agrada del joc dels escacs? No em diguéssiu, perquè així no fem problemes. Què és el que més us agrada del món dels escacs?
Que el rei pot anar en totes les direccions.
A mi m'agrada perquè va molt bé per la memòria.
A mi m'agrada perquè els colors són molt xulos i les peces m'agraden.
Perquè la reina se pot moure per on te vulgui i pot matar totes les peces rivals.
Perquè també pots guanyar moltes vegades i també pots perdre, però també tens que decidir guanyar.
I aquí l'important és l'estratègia, l'estratègia que un segueix per poder guanyar la partida. Esperem que guanyeu moltes de partides i si perdeu no passa res, que sempre això us ensenyarà doncs, aquell moviment que no ho havíeu fet i espero que seguéssiu molt de temps jugant als escacs. Us ho agraeixo moltíssim que mos hagueu acompanyat avui al Sortim a l'Escola, aquí al Sempre amb tu, Mariona, Clàudia, Biel, Carlos i Lluc. Moltíssimes gràcies i a seguir en este ritme d'aprendre els escacs. Fins aviat!
Els escacs, protagonistes avui al nostre Sortim a l'Escola. Els escacs aplicats avui a les matemàtiques. Anem a publicitat i tornem avui amb aquestes jornades del Peix Blau.
A Restaurant Pizzeria Esmeralda encetem nova temporada. Restaurant Pizzeria Esmeralda. Estem al teu servei amb una carta diversa de cuina nacional i internacional, plats típics de les nostres terres, paelles i parrillades de peix i carn, pizzeria i menú diari. Estem a la urbanització Tres Cales de l'Ametlla de Mar. Consulta'ns pressupostos per a banquets, comunions, batejos i noces. El nostre telèfon és el 977 48 64 53 o el 659 57 06 69. També pots contactar amb nosaltres a restaurantesmeralda@gmail.com. Restaurant Pizzeria Esmeralda. Ens trobaràs a la cantonada del carrer de la Piscina amb l'avinguda de Calafort de la urbanització Tres Cales a l'Ametlla de Mar. I disposem d'una terrassa ajardinada amb jocs infantils.
Vols estar informat del que passa al poble? Subscriu-te al butlletí setmanal de la Cala RTV. Envia'ns un correu a lacalartv@ametllamar.cat posant a l'assumpte subscripció butlletí. Mai ha estat tan fàcil estar informat.
Sempre amb tu. El magazín dels migdies de la Cala Ràdio. L'entrevista.
Anem ja a la segona part del Sempre amb tu d'aquest dijous. Se'ns acosten ja, les tenim a la porta, les jornades gastronòmiques del Peix Blau i també dels fideus rossejats. Unes jornades que arrenquen aquest divendres 3 de juny i que s'allargaran fins al diumenge dia 12, dia del colofó final, amb la diada dels fideus rossejats. D'això en parlarem ja la setmana vinent, tot i que sortirà segur damunt la taula, però avui ens volem fixar més amb les propostes gastronòmiques que ens presenten els bars i restaurants de la població. En concret, són 19 bars que participen
a la ruta de la Tapa Blava i 9 restaurants que participen en les jornades gastronòmiques. Avui ens acompanyen des de l'àrea de turisme, Dami Lleó. Dami, molt bon dia.
Bon dia.
I avui els protagonistes, Dami, són, me sembla, que els restaurants i bars de la població.
Jo callat.
Alguna cosa dirà segur,
bueno, però bueno.
Alguna cosa dirà segur, però també ens acompanyen diversos representants dels restaurants del sector gastronòmic del nostre municipi. L'únic bar que ens acompanya és el Pub La Ruta, Dani Mora. Dani, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Que a més hem de dir que seran les seues primeres, la seva primera ruta de la Tapa Blava. Et vas estrenar, diguem, en la ruta de la Tapa Roja ara al mes de maig i aquesta és la primera de la Tapa Blava. Sí?
Pues sí. Tenim il·lusió, la veritat, per començar la Tapa Blava.
Ara en parlarem. També ens acompanyen des del restaurant del càmping Ametlla l'Estela Araujo i en Jesús Fumador. Estela, Jesús, bon dia.
Hola, bon dia.
Bon dia.
Bon dia. I també la Nina Hasiuk, de la Serra. Nina,
hola,
bon dia.
Bon dia.
Ho he dit bé, això, o no?
Sí, ho has dit molt
sí?
bé.
Sí? Això costa una miqueta. Anem a parlar sobre aquestes jornades del peix blau. Portem ja de precedent aquestes jornades de la Tonyina Roja. Per tant, ja hem calentat motors, ja tenim les cuines en marxa i abans de que arribi doncs, el fort de l'estiu se'ns presenten aquestes jornades gastronòmiques que hem de dir que el tema dels fideus rossejats sí que porta molts anys d'història, 22, ho dic
22.
Bé, 22 anys d'història, però això del peix blau doncs, és més recent, fa pocs anys que s'està fent. Els vostres restaurants entenc que sí que heu anat treballant en aquestes jornades. Com són en general les jornades del peix blau? Qui comença? Ara que estem aquí en silenci i no sabem... O nombro directament a parlar. Nina, què...
Pues a la meva memòria, que porto uns 3-4 anys al restaurant, suposo que són les terceres jornades de peix blau que participem naltros, uh-huh. I bé, també tenim molta il·lusió, tenim ganes de treballar, conèixer gent nova i presentem un menú molt senzill que també presenta els fideus rossejats. Fem de primer 3 entrants com muscles, peixet i sashimi de bonito, i de segon pues, los fideus rossejats i bonito a la brasa amb tomaca confitada. Los postres, uh-huh. Beguda, cafè, tot inclòs.
Heu jugat una miqueta doncs, a incorporar també alguna coseta per no ser tot només peix blau, sinó que també poseu estos musclets o poseu al final este carpaccio, no? Este sashimi
de bonito, sí.
Que també això
no ho hem provat
original,
mai,
no?
És la primera vegada que, uh-huh. que ho farem i...
Porteu innovació a la cuina, per tant, a la
sí,
serra.
Sí.
Uh-huh. Entenc que això és una tònica general, no? Estela,
sí.
Jesús?
Sí. Sempre intentant innovar. Aquí està el tema.
Lo secret, diguem-ne, no?
Sí, 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 si t'estanques sí. malament.
Sí.
Perquè clar, los fideus rossejats són los fideus rossejats. I la recepta aquí, podem fer modificacions, però ja no són fideus rossejats. En canvi, amb lo peix, cada cop més està evolucionant a cuina potser més amb cru o cuina que sigui marinada i no potser tant utilitzar el foc.
Sí, sí. Cada vegada s'utilitza més la tècnica de utilitzar menys foc i marinar més el peix perquè aguanta més la seva textura i el seu sabor que no quan lo cuines.
Uh-huh. I al càmping què presenteu? Què proposeu per aquestes jornades?
Al càmping proposem un tàrtar de seitó amb advocat i mango.
Que això ja sona ja a prou ja innovador també, no?
Sí, sí.
Rico, rico.
Torrada d'ou escalfat amb anguila fumada, uh-huh. i filet de moll amb emulsió d'oli d'oliva. I de segon per escollir els fideus rossejats amb un toc del Delta, vull dir, no els faig exactament com els feu vosaltres aquí, evidentment, i romesco de rèmol.
Uh-huh. Per tant, doncs, la gent també pot triar en aquest sentit. Entenc que aquí, clar... són uns preus per a tots els públics, per entendre-m'ho. Són preus que rondaran entre els 20-30 euros els menús, donat això, no? que estem tractant amb producte doncs, més de proximitat, un producte habitual ja a les nostres cuines i que li donem aquest toc diferent, aquest enfocament diferent, buscant aquesta creativitat per a realment atraure el públic. No? Aquest és al final l'objectiu.
Sí, l'objectiu és este, atraure el públic i fer clients i que estiguen satisfets, clar, poder sí. arribar a la base de tothom.
Uh-huh. Entenc que al final això és com un ganxo de cara a...
És un boca a boca.
És un boca a boca, no?
Sí.
Sí.
Es van estirant a la gent ha de parlar, que és el més important.
Uh-huh.
I no, és una jornada que està molt bé. Cada any anem treballant una miqueta més, una miqueta més, i nosaltres estem des del principi que es van crear les jornades del Peix Blau i bé, estem contents amb aquestes jornades.
Perquè hi ha un efecte arrossegament, diguem-ne, de les jornades cap als dies habituals, doncs, d'obertura dels restaurants, del públic, o la gent ve molt en aquests dies especials de jornades gastronòmiques?
Ve més, evidentment.
Repeteix.
Sí, a part estem en un temps ara ja que comença a fer més bona hora, ja s'apropa l'estiu i la gent li apeteix tot.
I la gent s'apunta, no?
Sí.
Anem a parlar sobre les tapes, ara tornarem a parlar una miqueta en general de les propostes i de l'impacte que això suposa als restaurants, però en l'àmbit dels bars, avui ens acompanya Dani, ja dèiem, avui també és aquestes pròximes jornades, és la teva prova de foc, al vostre establiment. Entenc que també prepareu alguna cosa també per a sorprendre, diguem-ne, d'entrada als vostres clients.
Bueno, sí, el que busquem és que sigui una tapa senzilla perquè no tenim cuina i que sigui fresca, i trobo que la gent s'alegra molt perquè han fet una torrada d'anguila fumada amb confit de tomaca, amb gelatina de confit de tomaca i albahaca, i trobo que la gent és una tapa molt apetecible. Que entra molt bé.
I això ho prepareu, diguem-ne, in situ, no? Al moment?
Sí, al moment.
I per tant, clar, entenc que això, en restaurant, sabem que hi ha un servei, diguem-ne, sabem que hi ha una hora de cuina, que tenim un aforament, diguem-ne, però és que als bars pot passar que ve un, marxa un altre, ve un, marxa un altre. Això ho vau viure ja, suposo, a la Tonyina?
A la Tonyina ho vam viure, va haver un dissabte que a les 12:30 a la 1 encara vam donar tapes. I, bueno, mentre hi hagi sempre producte, sempre l'hora que sigui, si estem disposats a treballar, a donar producte i que la gent no es quedi sense provar-ho.
Al final l'objectiu és això, no, Dami? Suposo que la gent vingui al poble i provi el nostre producte gastronòmic.
El fet és este, no? És patrocinar la Cala com una destinació gastronòmica com el que som, no? Este producte tan bo que tenim, que mos ve de la mar, no? En este cas, el peix blau, este peix que ara està tan de moda, per què? Pues perquè és molt saludable, porta omega 3, ara que està tan de moda, doncs, que ens hem de cuidar, i el tenim aquí davant, bueno, el tenim, lo pesquen les nostres llums, no? I per què no patrocinar este producte de quilòmetre zero, que també està molt de moda, o de proximitat, doncs, bueno, és posar en combinació una mica, no? lo sector primari o terciari, no? I que tothom se'n beneficia, que posar-li valor al peix i que els restaurants i els bars del nostre poble, pues, que es promocionin també. Nosaltres el que fem des de turisme és, i els ho agraïm, no?, que comptin amb nosaltres, que s'apuntin a les jornades, a les tapes i als menús, perquè de fet nosaltres ho fem per ells, per promocionar la Cala i per promocionar els nostres restaurants, no? Perquè al nivell que ens toca i que ens mereixem, que no estem fent res que no pertoqui. La Cala es mereix estar dalt de tot una destinació gastronòmica de primer ordre.
Al final, molts municipis comparteixen també això de les jornades gastronòmiques, i és veritat, però clar, quan a vegades la competició està en quin és el millor producte, quina és la millor creativitat, què és l'oferta més atractiva de cara al visitant, no direm turista, perquè moltes vegades són gent molt pròxima. Digues?
No, que són la gent del poble també.
Són gent de casa, però també gent de municipis molt veïns que també s'aproximen per gaudir de la nostra gastronomia. Justament amb este mar de les jornades gastronòmiques, sempre des de l'àrea de turisme, busqueu aquell al·licient per a intentar incentivar una miqueta que la gent participi d'aquestes jornades, i en el cas de la ruta de tapes, que hem parlat molt de l'impacte, diguem-ne, però no hem parlat en detalls, la ruta de tapes, tapa blava, que és la tapa més una Quinto Heineken, que és el patrocinador d'aquesta ruta, 2,50 €. Tema de restaurants, els menús varien una miqueta en funció dels preus que proposen, però això us diem, entre 22 i 30 euros. Per tant, són uns preus per cap molt assequibles. El tema de la ruta de tapes, a part, poseu aquest concurs, diguem-ne, o aquests segells, on amb 5 segells pots entrar a participar, doncs, amb menús per les pròximes jornades a l'octubre, o també en aquests tunatur dobles. Això també és incentivar, diguem-ne, a que la gent s'apunti i participi d'aquesta ruta d'etapes.
Sí, és una manera perquè la gent volti, no? Que la gent vagi de bar en bar, que la gent provi com més tapes millor, perquè, bueno, doncs, com més butlletes ompliran de 5 bars diferents, doncs, més opcions tenen. Tenim la col·laboració del grup Balfegó, del Tunatur, que regalen 20, crec que són 20 tunaturs dobles escollits en sorteig dels que han votat l'etapa més valorada, i després també des de turisme pues fem un sorteig entre tots els participants de menús gastronòmics als restaurants de cara a les properes jornades. També organitzem, ja és de costum, un concurs a través d'Instagram, perquè bueno, és la xarxa social per excel·lència, ja s'ha convertit en el món del turisme i de la gastronomia. Tots qui no hem anat a un restaurant a fer una tapa i fer la foto i penjar-la a Instagram o posar-la a Facebook o posar-la en d'allò, doncs, bueno, esperem sentir una miqueta també que la gent participi, que vegin, que rondien fotos del poble i de gastronomia i de plats per les xarxes socials, que la gent vegi el que es fa, les tapes, perquè veus una evolució, no? Des de tant a tapes com a menús, no? Des de les primers anys, pues, bueno, que la gent pues, cada vegada s'ocorre més, busquen innovar, com deia Jesús i l'Estela, i veus que hi ha una evolució, i això també pues, bueno, t'agrada, no? Veure que cada vegada que la gent pues, s'implica més i que pues, les presentacions són més atractives, són més boniques, i busquen colors, no? Perquè siguin, també les fotos surtin millor, i bueno, pues, captar el client i entre tots, no? Mostrar pues, un folleto molt atractiu, no? I que pues, la gent vingui, i que la gent faci la ruta de l'etapa i que la gent vagi als restaurants.
Al final només acaba sent un aparador, diguem-ne, tot el que envolta la gastronomia local de l'Ametlla de Mar. Anava a dir, referent a aquest sorteig dels segells, que Dani, enguany s'estrenàveu amb la ruta de tapes amb la Tonyina Roja i ja vau quedar al pòdium com a tercers i a més amb empat a la ruta. Vull dir que és una arrencada molt bona.
Sí, la veritat que sí, no mos esperàvem. No mos esperàvem i va ser una sorpresa per a nosaltres.
Hi haurà aquesta entrega, suposo, la Diada dels Fideus Rossejats la pròxima setmana, no entenc? Aquell acte simbòlic d'entrega de...
Sí, s'entregaran els premis a la millor tapa ja de l'any passat. Nosaltres fem coincidir l'entrega de premis durant els Fideus Rossejats, a les últimes rutes d'etapes, i a la Rossejat. Llavors ara tenim pendent entregar l'etapa blanca de l'any passat, del 2015, l'última, l'etapa marinera i l'etapa roja.
Per tant, se mos acumularà la feina per al pròxim diumenge, això segur que sí. Ja per acabar, quines són les vostres previsions de cara a aquesta temporada? Restaurants, bars, ve la temporada turística, entenem que al càmping, lògicament, teniu allà una afluència turística que també la teniu present, no? Però també entenc que tot l'espectacle que es munta allà doncs, també ajuda doncs, a crear una clientela que vingui especialment per al restaurant. En cas de la Serra esteu al centre del poble, també entenc que això ajuda doncs, a que les perspectives siguin bones de moment, no? de cara a l'estiu. Ho compartiu?
Home, pues sí, la veritat és que les perspectives se presenten molt bones i clar, el conjunt de tot, el conjunt de que tenim animació, que la gent s'allotja al càmping, és diferent, no és igual que un restaurant dins del poble, que la gent vulgues que no, se desplaça, busca el restaurant, nosaltres tenim clients allí ja que són fixes. És diferent, però sí, la temporada es presenta molt bona i arrenquem ja en el menú del peix blau i bueno, està acabat setembre, suposo que a tope.
I a l'octubre tocarà també dia del peix blanc i arrossejat o farem parada? Ja ho veurem.
No ho sabem encara.
Ja ho veurem.
Està, sí, ho tenim en stand-by.
Nina.
No ho sé, les previsions, però esperances sí, tenim moltes esperances que sigui millor any de l'any passat, que treballéssim més, que vingui més gent, que vagin satisfets i que mos faiguin boca a boca, que parlin de nosaltres i del poble.
I Dani, el primer estiu que agafeu, com ho veus? Perquè aquí també hi ha el sector també de l'oci, diguem-ne, en general.
Pues, bueno, agafem amb molta il·lusió. Esperant que sigui un bon estiu per a tots i que poguéssim treballar tots prou bé. O sigui, que hi ha il·lusió, de veritat.
Posar-hi aquestes ganes sempre, que això és el component que sempre activa, diguem-ne, en aquest sentit. Recordar que avui tenim aquesta representació al Sempre amb tu, però que són en total 19 bars que fan l'etapa blava. Em sembla que, Dani, potser és l'any que més bars a l'etapa blava hi ha.
A l'etapa blava, sí. Va variant, la que més sempre és l'etapa roja, però l'etapa blava estem molt contents perquè han respost molt bé. Nosaltres, pues, la veritat és que estem molt contents, primer, que ja haguem vingut aquí a parlar i que pues, bueno, participin, que s'embarquen en el barco de la promoció del poble i d'ells, no? Perquè també és una promoció pels establiments. I la veritat és que jo crec que la unió fa la força. Si no anem nosaltres al costat d'ells, nosaltres no té sentit. Treballem a l'oficina de turisme, donem informació, però el que hem de fer és estar al costat de l'empresari i recolzar-lo sempre.
I a més, també aquests nous restaurants que també s'apunten a les jornades gastronòmiques del Peix Blau. La setmana vinent, Dami, parlarem sobre la Diada dels Fideus Rossejats i sobre la Festa del Mar. Apuntat a la llista per a les tasques de la setmana vinent. A tots vosaltres, Nina, Estela, Jesús i Dani, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat. Que demà divendres doncs, l'arrencada sigui forta, que això voldrà dir que ja hi ha impuls en aquesta arrencada de les jornades gastronòmiques i moltíssima sort de cara a la temporada.
Gràcies. Moltes gràcies.
Adéu.
Ja heu sentit, demà arrenquen aquestes jornades gastronòmiques dels fideus rossejats del Peix Blau i també la ruta de tapes. Serà fins al dia 12, diumenge, que acabarà amb la diada dels fideus rossejats al Port Pesquer. Recordeu que si esteu interessats ja us podeu apuntar per concursar. Recte final ja de cara al SOMCAP i avui per recuperar un espai interessant en què parlàvem amb l'infermera, amb la Dora Blanc, sobre el tema de la vacunació. Cada vegada hi ha més debats. Si sí, vacunes sí, vacunes no. Avui sabrem el per què cal vacunar-nos. Arranca el SOMCAP amb Dora Blanc.
Final del nostre Sempre amb tu d'aquest dijous amb el SOMCAP i ja ho vam avançar la setmana passada amb el doctor Madueño. Avui volem parlar sobre la vacunació i sobre la importància de la vacunació. Per això avui ens acompanya al nostre espai la infermera Dora Blanc. Dora, molt benvinguda.
Hola, bon dia.
Que és la responsable d'infermeria en pediatria, per entendre'ns.
Sí, estic a pediatria i també porto el que és el programa de vacunacions aquí al CAP.
Programa de vacunacions, que és el tema que avui ens ocuparà. Bé, en general la vacunació, perquè la vacunació no és només per a nens, per a crios, també els adults. Hem de tindre present que de tant en tant també potser ens toca vacunar. Però va, posem ordre a tot plegat i comencem a parlar una mica sobre la importància de la vacunació, no? Que és un element molt important i al qual se li ha de donar aquesta importància.
Mira, el que és l'administració de vacunes és una tècnica molt eficaç. És molt eficaç per a la prevenció de malalties transmissibles, no? Ja que disminueix la incidència de la morbilitat i de la mortalitat de les malalties. No? Uh-huh.
Importància, doncs, vacunar-se o vacunar els nostres fills d'alguna forma o altra, i entenem que tot això ve marcat. Tot això està regulat i hi ha aquí doncs, un calendari sistemàtic, per entendre.
Sí, està tot molt estudiat, no? El que és a Catalunya, la vacunació està ordenada per programes, no? El que és més ampli és el programa de vacunes sistemàtiques, vale? Que dona un calendari que va dirigit a tota la població, a partir de l'edat infantil, però també per a la que és població adulta. Aquestes vacunes del calendari sistemàtic són vacunes gratuïtes, o sigui, les tenim en el centre. A més de que les tenim allí, també tenim unes garanties de que es conserven el que és cadena de fred i que estan en condicions per poder-se administrar. Són vacunes que, en principi, no són obligatòries, i aquí sí que vull fer un petit incís, no? Perquè el que és un adult bé és decidir si es vacuna o no, se registra la història clínica, en crios petits també, perquè els pares decideixen si el volen vacunar o no, i en concret si volen d'alguna vacuna. Però tinc un problema el que és quan arribo a les escoles. Jo, per exemple, ahir a l'institut s'havia de vacunar del tètanos i molts xiquets no me portaven l'autorització dels pares. Jo necessito l'autorització dels pares. Si els pares la volen, m'autoritzen i ja està. Que no la volen, simplement diuen que no autoritzen. No passa res més. El problema és quan el xiquet no el porta, que no saps si és que el pare realment no la vol o és que el xiquet no li ha entregat el full d'autorització als pares i així s'escaqueja, no? Llavors, bueno, jo el que vaig fer, doncs vaig enviar a l'arribar al consultori un SMS als pares algun no vaig poder fer, ho vaig fer per mail, dient-los-hi pues, que no s'havia pogut vacunar el xiquet, que passessin pel centre a vacunar.
Un tema important això del contacte a través de missatges, a través del correu electrònic, ho vam parlar, a més, si ho recordeu, en un dels programes d'aquí del SOMCAP, parlant de tota aquesta tecnologia que també es posa a la moda, els serveis de salut a l'Ametlla de Mar, en aquest sentit de contacte entre pacient o entre familiar del pacient i l'atenció sanitària. Importància, en este cas, en aquest sentit, sobre el tema de les autoritzacions per vacunar, però també entenc importància de vacunar per prevenir malalties i per evitar situacions desagradables que alguns cops hem vist a través dels mitjans de comunicació i a més no fa massa mesos, doncs si podem amb la vacunació evitar aquestes situacions, doncs millor que millor, entenc, no?
Sí, la vacunació és prevenció, és prevenir malalties, estem fent això, res més. El que és aquest calendari de vacunes sistemàtiques està elaborat per un Consell Assessor de Vacunacions, no?, en què participen les societats científiques més representatives, per exemple, de societats de pediatria, vale?, i que segueixen les orientacions de l'Organització Mundial de la Salut.
Hem de dir que això se va revisant periòdicament, diguem-ne.
Periòdicament se va revisant i les vacunes que hi ha són les que eviten les malalties més freqüents o més greus i que disposem de vacunes que realment són efectives i segures per les malalties que tenim en el nostre entorn. Vale?
I a més, amb una importància, que parlàvem doncs, aquesta societat que revisa el calendari, perquè aquest estiu, si no anem malament, hi ha un canvi.
Sí, aquí a Catalunya fem un canvi, no? El primer calendari vacunal que es va fer va ser al començament del 1980, no? Des de llavors s'ha anat actualitzant periòdicament, o sigui que han hagut diversos canvis de vacunacions, diversos. L'actual, que hi ha vigent ara, és el del juliol del 2014, vale? Que inclou una protecció enfront d'uns 15 microorganismes, no? El passat mes de gener, la Comissió de Salut Pública del Consell Territorial del Sistema Nacional de Salut aprova un nou calendari que es posarà en marxa a tot l'estat espanyol pues, ja cap al 2017. No? No obstant, aquí a Catalunya s'avança aquest calendari per aquest estiu.
Per tant, doncs, aquest estiu, uns canvis que explicarem tot seguit aquí al SOMCAP, que sobretot, diguem-ne que entren dues noves vacunes, per dir-ho d'alguna forma o altra. Una és els pneumococs.
La vacuna pneumocòcica, sí, que és la que ara les mares, els pares i mares, estan comprant, no?, i que ara passarà a ser gratuïta a l'entrada dintre el calendari de vacunacions.
És a dir,
no?,
que fins ara era una vacuna que no estava al calendari, que, per tant, si algun pare la volia posar, calia que la compressin i llavors s'administrava.
Sí, era una vacuna que estava recomanada per diverses associacions científiques i que finalment s'ha aconseguit que entrés dintre el calendari vacunal sistemàtic.
Molt bé.
Aquesta vacuna s'inclourà als dos mesos, als 4 i als 11. Vale?
És a dir, de ben petitets ja entraria la vacuna.
Sí, sí, a partir dels dos mesos. I seran tres dosis.
Tres dosis, doncs, d'aquesta vacuna del pneumococ. Entenc que quan ets més petit, més punxades tens, però després menys en recordes també després. Vull dir que també la prevenció i la protecció és molt important. Aquesta és una de les que entra. Per què serveix aquesta vacuna?
Per les malalties pneumocòciques, o sigui, per pneumonies.
Té més de l'aparell respiratori,
sí,
per entendre'ns.
Sí.
Molt bé. I una altra de les que també apareix és
la varicel·la.
La varicel·la, que és un d'aquests temes que toqueu fusta a aquells que ben grandets no heu tingut la varicel·la, com jo diria que un servidor, més o menys, perquè de més grans això la cosa és més forta. Per tant, també vacunar-se va bé.
Sí, la vacuna és importantíssima. Ara, en aquests moments, s'estava ficant a l'escola. ¿Vale? Què passa? Que quan arriben a l'escola, molts ja l'han passat. Hi ha classes que només hi ha dos o tres xiquets que vacunes perquè el resto ja han passat la malaltia. I ara, aquesta vacuna ara tornarà a ser, com en anys atràs, amb edats més tempranes. No? Ara s'administrarà als 15 mesos i als 3 anys.
A més, això és una cosa que les escoles, quan agafa un la varicel·la, van rotació.
Sí, és ràpid. Clar, són malalties transmissibles. En seguida estan d'un crió a l'altre com si res.
Per tant, doncs, també aquesta varicel·la que comentaves, que s'administrarà
als 15 mesos i als 3 anys.
Per tant, també hi hauran dues dosis en aquest sentit,
sí,
d'aquesta.
Sí.
Això serien les que s'incorporen en aquest calendari de vacunació, però també es modifiquen algunes dosis es modifiquen també a nivell de calendari.
Sí, hi ha un reajustament de dosis i de dates de les dosis, no? El que és la vacuna hexavalent, que ara administràvem als 4 i 6 mesos, no?, passarà a administrar-se als 2, 4 i 11. El que és la DTP, que és la de la diftèria i tetanus i tosferina, s'administrarà als 6 anys, però a més aquesta vacuna que ja estava ara als 6 anys inclourà el que és la polio també.
Que també és un altre dels temes també que s'ha comentat últimament també el tema aquest.
Sí, és una vacuna que després també comentaré una altra coseta. El que és la triple vírica, que s'administrarà als 12 mesos com fins ara, però la segona dosi quedarà fixada als 3 anys. I el que és la vacuna del meningococ C conjugada, no, que es ficava als 2, 4 i 15 mesos, ara se farà als 4 mesos, als 12, i es mantindrà a les escoles. Aquesta també és una que hi ha molta d'això amb les mares, no, perquè fa d'un parell d'anys que es fica a les escoles només. I clar, moltes mares quan d'això te diuen no, no, és que el meu fill les porta posades. No, o sigui, porta les posades, les d'infantils, però en adolescència també toca una.
Repetim-ho això també, comentaves també la de la polio en aquest sentit. Què hem de comentar aquí?
No, la de la polio és que entrarà als 6 anys, canvia calendari i entrarà amb la DTP. La DTP el que volia comentar és que és aquesta vacuna dels 6 anys que no està disponible. No? Jo fins al mes de maig l'any passat ne teníem, els anàvem ficant, però el mes de maig passat me va arribar ja un correu dient pues, que havia un desabastecimiento de vacunes combinades que incluyen tosferina com a componente. No? És un problema mundial de subministro de les vacunes que contenen antígenos frente a la tosferina. Vale? Llavors, esta vacuna...
Llegit correu totalment.
Sí, sí, llegit el correu.
És un,
llegit el correu més... perquè és que molta gent me demana explicacions i dius, bueno, no és cosa meva, vull dir, no n'hi ha. Llavors, jo en aquell moment tenia aquí al centre, tenia bastant estoc d'aquestes vacunes. I bueno, vaig anar a continuar vacunant, vaig pensar, bueno, quan s'acabaran, s'acabaran. I a la setmana següent me retorna un altre correu dient que no, que aquestes vacunes s'han de guardar específicament per a embarassades i que els lligats de 6 anys no se vacunen. I no se vacunaran pues, fins que no hi hagi, realment no estigui disponible a escala
no
estatal.
No, per entendre'ns. Aquí hauríem de sumar més vacunacions, com per exemple els tètanos, o per exemple l'hepatitis, que també són altres vacunacions que
es van estan
fer.
Dins del calendari, sí.
Que no comentarem, però sí que m'agradaria, i hem d'anar saltant, perquè si no se'ns acabarà el temps, i m'agradaria parlar d'adults, perquè ara tornarem als nens i parlarem una miqueta doncs, de les contraindicacions sobre la vacunació en aquest sentit. O també els efectes secundaris, que són elements també moltes vegades que en parlem. Però anem cap als adults, perquè si hem portat un bon calendari de vacunació, tot correcte, en un principi hauria d'aparèixer al cap d'uns quants anys una cosa que es diu recordatori. Ho diem bé?
Sí, a veure, el que és les vacunes sistemàtiques, ja he dit que anaven dirigides a tota la població, no només a xiquets, i si mires el calendari, jo el tinc aquí davant, tens que a les embarassades els toca una vacuna, als 40 anys, perdona, toca la dels tètanos, sempre quan que de minut te les hagués ficat bé, vale? I a partir ja dels 60-65 anys ja toquen pues, les antigripals i les pneumocòsiques.
Aquestes ja que ja coneixem de les campanyes de vacunació de grip, que també anem parlant aquí al Sempre amb tu.
Sí, vull fer un incís sobre la grip. Vale? Mira, en adults tothom té molt clar que s'han de vacunar. En xiquets no és recomanable per a tots els xiquets, perquè un xiquet sa no la necessita, però sí hi ha un grup de xiquets pues, que tenen algun problema de salut, com diabètics o asmàtics, en què també s'han de vacunar. Jo vaig començar a l'octubre la vacunació i a mi no me venia a vacunar cap xiquet. Llavors, bueno, vaig parlar amb la pediatra, vam treure llistats, no?, i vam començar a trucar a mares. Per mi va ser una sorpresa veure que les mares que tenien... Els diabètics potser tenen més consciència, però les mares amb xiquets asmàtics no hi havia consciència de que s'haguessin de vacunar. I és algo que hem de tindre en compte.
Sobretot també pensant en aquest, que una grip que faci doncs, problemes a nivell respiratori, doncs lògicament això pot fer unes afectacions més greus en aquest sentit. Per tant, doncs, si estem ben vacunats sobre els tètanos, recordeu, als 40 anys heu de fer-se una nova dosi, aquesta que en diuen de recordatori, per dir-ho així vulgarment. I si no estem ben vacunats, què passa?
Bueno, s'hauria de mirar lo perquè no s'està ben vacunat. De vegades és que no s'ha vacunat aquesta persona, de vegades és perquè ha perdut el calendari vacunal. De cap de setmana mateix em vaig trobar un xic d'uns 30 anys que va vindre, me diu que sí que està correctament vacunat, jo miro a la història i allí no havia cap vacuna apuntada. És un noi que per l'edat que té, possiblement, com va dir, ma mare sempre me les ha anat picant totes, possiblement estava, a més, era mariner, l'Institut Social de la Marina, amb el tètanos, sempre ha tingut molt de compte, molta cura, llavors possiblement sí que estava vacunat. Però clar, a mi a la història clínica no me constava. Llavors, clar, això sempre crea una mica... I, bueno, què fem, no?
Llavors, doncs, hem de començar de zero o què passa?
S'hauria de valorar la situació, sí. Si no està vacunat, el millor és tornar a començar.
Bueno.
Per això és molt important que dintre la història clínica consta el que és calendari de vacunes. Jo, per exemple, en xiquets que es vacuna aquí sempre ja directament hi apuntem a la història les vacunes que anem ficant. Però hi ha xiquets que, pel motiu que sigui, perquè per danyar una mútua, perquè els pares van a un pediatre privat, no es va registrar això aquí dins. Jo, si me porten a la consulta el que és la fotocòpia del calendari que se'ls va ficar en altre centre, jo els hi fico dintre la història clínica. I llavors això ho podem veure tant nosaltres aquí com si van, per exemple, a Tarragona o a un altre centre que sigui de la Generalitat, ho podríem veure. I ja quedaria registrat per quan siguessin grans, perquè si no se perden.
I hem parlat d'aquesta qüestió, tema antitetànica. Parlem ara d'una altra cosa, ara que s'aproxima el bon temps i algú potser diu, mira, ja me'n vaig de viatge. I marxar de viatge a alguns països també implica vacunar-se. En aquest sentit, què hem de fer? Com hem d'actuar?
Mira, aquí el que disposem nosaltres són de les vacunes sistemàtiques, no? I per grups de risc. Però la gent que ha d'anar a l'estranger, pel motiu que sigui, per viatges o gent que va per feina de vegades, no? Aquí no disposem aquestes vacunes. A més, cada país té les seues, també.
Molt específiques, en aquestes.
Sí, sí, són molt específiques. Per a demanar informació, doncs, s'ha d'anar als centres de vacunació internacional. Tenim a Tortosa, allà a l'Hospital Verge de la Cinta, hi ha un centre. Després també a Tarragona, al Moll de la Fusta, Sanitat Exterior, també hi ha un altre centre. Allí us donarà la informació de cada país i, a més, us administraran les vacunes que pertoquen segons el país que aneu.
I dir això perquè moltes vegades aquestes vacunes, justament, com algunes altres, depèn de les persones, fan reacció, fan allò que diuen efectes secundaris. Parlem-ne una miqueta, perquè se'ns acaba el temps i no voldria deixar-ho sense parlar d'això. Els efectes secundaris típics, clàssics, d'una vacuna. Qui no de petit l'han vacunat i l'endemà ha estat amb febre? Pues, què és això? Per què passa, aquests símptomes?
Bueno, què són els efectes adversos? Són efectes no desitjats que venen a la conseqüència d'una vacunació. ¿Vale? La majoria són lleus i transitòries. La majoria se limiten a posar un dolor al lloc de la injecció, puntual, ¿vale? Moltes vegades pues, febre. Que en poquetes hores amb algun antitèrmic baixen i està.
És una reacció habitual del cos.
Sí, el cos reacciona. Però n'hi ha de més greus, no? Que poden ser doncs, una reacció anafilàctica. Són casos poc freqüents, ¿vale? Que un cas doncs, cada milió de persones. No? Són casos poc freqüents que sempre es poden donar, però bueno, en principi són les vacunes que estan recomanades i que estan dintre del calendari són bastant segures.
Són segures. Alguna contraindicació respecte a la vacunació?
Bueno, la contraindicació en les vacunes significa pues, que el risc de reaccions adverses se pot produir quan s'administra una vacuna. Llavors, cal valorar el risc que és patir la malaltia i el risc que és vacunar-se una persona. Vale? Llavors, si el risc de la vacuna és superior al risc de patir la malaltia, estaria contraindicada.
Estaria contraindicada. Segur que ens deixem moltíssimes coses damunt de la taula per a parlar sobre la vacunació, però no ens queda molt més temps, així que t'emplaço per un nou Som Cap per seguir aprofundint en aquesta qüestió, però avui almenys hem fet un repàs per a molts de pares i mares que tinguin clar aquesta importància sobre alguns dels canvis que aniran produint-se a partir d'aquest estiu sobre el calendari sistemàtic de vacunació, que lògicament afecta més aviat doncs, a nadons i a infants, diguem-ne d'aquesta manera, però també la importància de cara als adults de, quan són petits, una bona vacunació evita després problemes de doncs, haver de tornar-se a vacunar, per exemple, com dèiem, dels tètans, que és aquella cosa que més coneixem, però també doncs, altres malalties entenc que poden anar sortint. Ho hem de deixar aquí, infermera Dora Blanc, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat aquest dijous aquí al Som Cap.
Vale, moltíssimes gràcies a tu.
Espai que hem recuperat avui del Som Cap, anem ja cap a la recta final del programa. Moment, com sempre, per recordar la nostra agenda local. Ho hem dit abans a les notícies, un dels punts importants és aquesta manifestació de diumenge, i vam parlar el temps de l'entrevista de Barcelona, que ha convocat la plataforma en defensa de l'Ebre Fini i que a l'Ametlla de Mar també fletarà un autobús cap a la capital catalana.
S'organitza per diumenge, la sortida serà a les 9 del matí des de l'oficina de turisme a l'entrada al poble i tots els interessats s'han de passar a inscriure i a pagar el viatge, esclar, per l'oficina de turisme val 15 euros anar i tornar a Barcelona en aquest autocar que els
portarà a la ciutat i els tornarà a casa. Sortida a les 9 del matí de diumenge. També recordem que avui és dijous i, per tant, a les 7 de la tarda hi haurà tallada la carretera nacional 340, com sempre, al quilòmetre 1114.
7 de la tarda.
7 de la tarda, avui. Recordem aquestes inscripcions, aquests tíquets, per comprar, per participar del sopar de la primera festa del futbol calero, que tindrà lloc dissabte a les 9 de la nit a l'Institut Mare de Déu de la Candelera, 5 euros. Es poden apuntar al CEM La Cala o també a l'Acadèmia Sarai. També inscripcions per tots els que vulguin participar a la Diada dels Fideus Rossejats. Serà el diumenge, dia 12, pel matí. Recordem, inscripcions...
Ne parlarem la setmana que ve.
Sí, però a vegades apuntem quatre cassoles, apuntem i arribes i ja no...
Ja no en queden.
Ja me toca el segon torn, que no, vull dir...
Portar i previsió, sí, sí.
És el dia 12, però estan les inscripcions obertes i dic que també des del servei de recaptació s'ha fet una crida en què s'ha posat ja el cobrament de les escombreries i les exaccions municipals de l'exercici 2016. No han arribat més ofertes de treball, es mantenen les que ja vam recordar ahir, i sí que per acabat voldria donar dos apunts.
Vinga,
per una banda, dir-te que avui fa 120 anys que Marconi va patentar a la Gran Bretanya la ràdio. 120 anys.
120 anys de la patent de la ràdio.
Que patentava aquest invent. I un aniversari força especial. Són els 75 anys d'un gran de la música. És Charlie Watts, el bateria dels Stones, del Rolling Stones, 75 anys.
75 anys ja porta a les espatlles, donant-nos sempre bona música. Doncs amb això posem punt i final al nostre Sempre amb tu d'avui dijous. Demà hi tornarem, com sempre.
Repassarem tota l'agenda que arriba carregada demà, carregada.
Carregadíssima de propostes. Demà tindrem cinema, tindrem Fila Zero, tindrem xarxes socials. Ja veurem què és el més viral d'aquesta setmana. I tindrem entrevista parlant d'aquesta primera jornada de l'associacionisme cultural que s'organitza a l'Ametlla de Mar. Vam parlar d'una de les cites al teatre. També en parlaran a l'esport al nostre poble sobre la primera festa del futbol calero, però nosaltres demà parlarem sobre aquesta primera trobada de batucades que tindrà lloc a l'Ametlla de Mar.
Hi haurà escàndol demà al matí, dissabte al matí.
Dissabte al matí hi haurà soroll a la cala. I tornarem demà a partir de les 12 aquí en directe a la Cala Ràdio. Us quedeu ara amb l'esport al nostre poble i Francesc Allau. Fins demà.
Fins demà, molt bon dia.
Molt bon dia.